Senyores, senyors, benvinguts un dia més a una nova edició de Històries de l'Òpera Grans Moments. Un programa que, si són bons seguidors del mateix, recordaran que avui s'inicia amb un compromís. És un compromís que vam adquirir en la nostra darrera missió d'explicar-los quines novetats pensàvem que ens podien portar els Reis i aquest nou any. Però abans d'explicar qualsevol novetat i en quina direcció aniran aquestes novetats, el que vull fer és saludar el Roger Lier. Roger, què tal?
Molt bé, i tu?
També, estàs disposat a explicar coses?
Oh, i tant, moltes.
I a desvelar aquest...
I els secrets.
Dius, renovar-se o morir, tu dius sempre.
Això mateix. I com que no vull morir, doncs a renovar-se tot.
Doncs ens renovarem, no avui encara, però avui ara mateix ho explicarem, just després que acabin aquestes últimes notes de la nostra sintonia. Motiu i característiques de les novetats que pretenem en començar d'aquí a pocs dies. Resulta que nosaltres, aquest Històries de l'Òpera Grans Moments, ja fa dies que vam superar-ne el centenar d'emissions.
Sí.
Fa més de dos anys que l'estem fent, amb aquest format. Prèviament, a l'Històries de l'Òpera Grans Moments, havíem fet l'Històries de l'Òpera Grans Veus.
Efectivament, que també van ser molts, gairebé 100 programes més.
Gairebé 100 programes més. I aleshores nosaltres, sense perdre les característiques del programa que ens identifiquen, ens agradaria buscar un format lleugerament diferent. I quin hem decidit? Bé, hem decidit aprofitar el desè aniversari de la represa de les actuacions al Gran Teatre del Liceu.
La reinauguració solemne del teatre reconstruït.
Això mateix. I amb motiu d'aquesta reinauguració, d'aquest aniversari desè de la reinauguració que es compleix aquest 2009, perquè va ser el 1999,
exacte,
fer un repàs més o menys aprofundit en funció de les èpoques el que ha anat fent el Gran Teatre del Liceu al llarg de tota la seva història. Llavors, com que tenim els documents més fefaents, la possibilitat de posar gravacions de cantants que hi hagin actuat, això ho xifrem al voltant de l'any 47, diguem d'alguna manera, del
1947.
Del 1947 cap aquí, al Roger se li ha acudit una fórmula de passar, fer una mirada per sobre dels primers anys i després, a partir del 47, anar veient temporada per temporada quines han estat les òperes principals, els cantants principals que hi han actuat, i escoltar-los, naturalment.
Naturalment.
Voldria, Roger, que expliquessis, abans d'arribar al 47, des de la data d'inauguració, que és quina?
1847.
1847.
És a dir, agafem després del centenari.
Això mateix. Aquests primers 100 anys...
Sí.
Quants programes hi dedicarem i com passaran?
Va dedicar més quants programes perquè la primera idea és fer la inauguració solemne del Liceu, que va ser una fita molt important de la història de la ciutat. Després parlarem del primer incendi, la reinauguració del 1862, que serà un segon programa. Després de l'arribada de la gran florida wagneriana, que va ser a finals del segle XIX, amb les seves fases diferents, dedicarem dos programes, perquè Wagner és molt llarg, com vostès saben molt bé, i aleshores ens dedicarem a la Florida. A més, va ser molt important, va arribar fins a l'estrena de Parsifal, que va ser la primera ciutat, el Liceu va ser el primer teatre d'Europa que va estrenar legalment el Parsifal abans que s'acabés el termini dels 30 anys.
Ja ho explicarem, tot això ja ho explicarem.
Sí. Després parlarem de l'òpera russa, que va arribar després de la Guerra Mundial, i els anys difícils que hi va haver després, la Guerra Civil i la postguerra, que van ser també uns anys foscs i durs, però en els quals el Liceu, curiosament, va tirar endavant gràcies a les iniciatives dels empresaris. El primer era el mestre Calvet, i en Pàmies, que comença l'any 47. I a partir d'aquí és quan agafem els últims 62 anys que porta la història del Liceu, perquè en Pàmies el Liceu va agafar una nova embranzida i una nova importància.
Que ningú no s'espanti, perquè aquí no farem ni una classe d'història, ni farem una classe universitària, farem exactament el que hem fet fins ara, escoltar música i escoltar òpera, fent els comentaris que seran propis amb aquesta guia, amb aquest esquelet, que avui esbossem per primera vegada i que avui encara no posarem en pràctica.
No, ni avui ni demà segurament tampoc.
El pròxim programa.
Però refereixo que el que anirem fent és sentint la música de les òperes que es van sentir al Liceu durant aquests anys, buscant també, quan els tinguem, els cantants més importants que han passat pel Liceu, que a partir del 47 ja gairebé els tindrem tots, o sigui que en parlarem molt.
Ara hem fet l'explicació de la declaració d'intencions. Ara tot això li hem de donar una forma més precisa, hem de buscar unes ràfegues musicals que ens ens hi diguin. És i curiós, això ens costarà...
Això que diu Marcel em recorda allò que diu en el pròleg de Pallatxi, aquest que ens serveix. Ja ara us he explicat el contingut i ja després veurem com es desenvolupa.
Això mateix. Eh? Però encara no ho veurem avui. No, avui seguirem la fórmula tradicional.
Encara, i la setmana que ve també
seguirem. I d'aquí un parell o tres de programes, tot això...
Això mateix, ho posem en marxa.
Posarem fil a l'agulla.
Vostès ho notaran, per això, segur. Perquè,
home, és clar que ho notaran.
Canviarem moltes... aspectes i segons.
Per exemple, deixarem de sentir ràfegues com aquesta.
Òpera barroca.
Deixarem de sentir la ràfega, però no deixarem de sentir òpera barroca, que al Liceu se n'ha fet molta i durant molt de temps.
No, com molta, no, però vaja, prou com perquè hi hagi una presència.
Com perquè n'hi pugui haver, diguem, sí, no? Com de tots els altres tipus que habitualment repassem. Bé, avui tenim Händel i tenim l'òpera Xerxes.
Sí, barroc, 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 1735, però molt barroc, perquè és una àrea di furore. Una àrea i furore dels Xerxes, que és l'última òpera important que va fer Händel a Londres, perquè es començava a arruïnar amb aquest espectacle i finalment es va canviar cap a l'oratori. Però amb els Xerxes va fer...
Es va arruïnar Händel amb l'òpera?
Sí, no ben bé, però bueno, anava perdent diners i no. I les circumstàncies eren negatives i llavors es va traspassar cap al món de l'oratori, en el que va acabar de consolidar la seva fama. Mm. Pensem en el Messies només i ja tindrem tot dit.
Dius que és una àrea de furore.
És una àrea de furore.
Què vol dir una àrea de furore?
Una àrea en què el personatge que canta ha de demostrar la seva indignació. I com que és una àrea de capo, aquelles, no hi ha una indignació al començament, una fase una mica menys indignada, no, però de Déu-n'hi-do també, eh? I després ve la superindignació final. La indignació ve de que Xerxes es volia casar amb Romilda, un personatge històric fals, naturalment.
Això és mitologia grega?
No, és una història més o menys de la Grècia i de Pèrsia d'aquella època, de les lluites grego-perses. Mm. El Xerxes, en tot cas, està enamorat de la Romilda i resulta que el seu germà Arsamene, ho direm una paraula grollera, li fot, senzillament.
Li fot la dona.
Yeah. I llavors el Xerxes s'indigna i acaba l'òpera així, cridant, enfurismat.
Però no em diguis que l'òpera acaba així.
Acaba així, sí.
O sigui, li roba la dona i acaba així l'òpera. Sí, I ell acaba enfurismat i acaba baixa el taló.
I s'aguanta perquè ja no hi ha res a fer, ja ha perdut la dona.
Ja, no, home, no m'estranya que li agafi el furor aquest. Llavors, sentirem una àrea de capo, tres parts, com sempre, en el barroc. Bueno, com sempre, en una part del barroc. La primera, agitada, la segona, un pèl més lenta, però dius que no gaire.
No gaire, no. Però una mica sí que es modera la indignació i llavors torna a començar altra vegada.
Torna a començar altra vegada? Molt més indignat, o sigui,
la
més
mateixa música, però molt més recarregament vocal.
Més coloratures, que, més...
És el que deia l'àrea de capo.
Molt bé.
I després, que parlant de capo, evidentment és un castrat el que havia de cantar això, uh-huh. I per tant aquí ho farà una mezzosoprano, que és la Joyce Di Donato, que aquests últims anys s'ha distingit moltíssim en aquest repertori.
Doncs vinga, escoltem-la.
Aspergetevi da rovini. Aspergetevi, crudi buoni del giardino vissi. Aspergetevi da rovini.
Serà la segona part.
Sí, no baixa gaire, eh?
No, ha començat baixant, però després ha arrencat el cobertor. Està molt indignat, pobre. I ara la tercera part. Moltes ornamentacions afegides.
Què vol dir aspergir a mi?
Vol dir com mulleu-me.
Mulleu-me?
Sí, l'aspersió, allò que fan els sacerdots amb l'aigua beneita. Doncs,
sí.
Però amb verí. Ruixeu-me, exactament, ruixeu-me amb verí.
Carai.
De tan indignat que està.
Carai. I si tot plegat molt, molt, molt realista, com era propi del barroc. Una veu de dona amb uns aguts espectaculars pels xerxes,
sí.
Un recarregament vocal bastant considerable.
Déu-n'hi-do, i l'última part. Inclús una mica de... que això segurament es devia fer més llarga, i les gravacions avui dia no fan, que s'atura l'orquestra.
Sí, les cadences
aquestes.
I
les cadences, que aquí és molt curta, que a vegades una òpera podia durar 3 minuts. Que Déu-n'hi-do, eh?
O sigui, aquest moment en què l'orquestra s'atura,
sí.
Ja no hi ha música,
no.
I el castrato de torn, o la soprano de torn...
Tenia llibertat per fer el que volgués, i podia estar, sí, a lo millor, 6 minuts, no, 6, no, però 3, hi ha casos de 3 i més.
Fent pujades, baixades, coloratures, trinats, picats, exacte. Coses rares...
Al·ludint o no el tema que s'està cantant, és igual.
Ja. Era el lluïment del...
Era el lluïment del... Sí.
Propi del barroc, diguem.
Exacte.
No? Molt bé, anem al classicisme, vinga.
Opera clàssica.
A l'òpera clàssica avui la primera òpera en alemany de Wolfgang Amadeus Mozart, el rapte, bueno, de Wolfgang Amadeus Mozart i de pràcticament qualsevol altra.
L'òpera seria ben feta, diguem, seien algunes òperes còmiques tipus Zarzuela, molta part parlada i una mica cantada.
El Singspiel, allò que
dius. El Singspiel, sí, que això havia fa uns 15 anys o 20 que s'estava fent. Però ara, quan va arribar Mozart, li van encarregar una òpera d'aquesta mena, Mozart va fer trampa i va afegir molta més música i molta menys part parlada. I el resultat va ser que l'emperador li va agradar, però després li va dir aquella frase tan absurda de masses notes, Mozart.
Això sobre la pel·lícula, és veritat,
sí,
això?
Sí, és veritat, però no tampoc amb la estupidesa que se suposa que ho diu l'emperador en la pel·lícula.
Josep II.
Sí, Josep II el que volia dir és que realment li havia encarregat una cosa com una sarsuela i l'altra li havia fet una òpera de gran format.
Que no hem dit encara que és El rapte en el Serrall. Eh?
Exacte.
O sigui, li van carregar un Singspiel d'aquests, una obra parlada amb una mica de música.
Amb una mica de música i només 5 personatges a l'última hora. No havia de ser una cosa massa gran. Però Mozart es va expandir, va començar a fer troballes molt interessants i finalment doncs, va posar música turca, que també sentirem aquí.
Música turca?
Música turca per imitar la música turca. Esclar, no.
Però
era
quin,
música...
quin coneixement hi havia a Alemanya?
Oi, a
Àustria.
Els enemics, eren els veïns, havien posat setge a Viena uns anys abans, els coneixien molt bé i sabien que els turcs tenien una música que en el fons era com occidental, però molt sorollosa. amb timbals i platarets i coses d'aquestes. Yeah. I aleshores Mozart ho imita, naturalment no fa música turca, però imita la música turca, yeah. I els espectadors reien, perquè quan els enemics no fan por, llavors fan riure. Això sol passar.
Ah, sí?
Els turcs ara ja no feien por, és més, ara els turcs havien perdut tota Hongria i se l'havia quedat a l'imperi austríaco, o sigui, els turcs estaven acabats. Yeah. I llavors feia gràcia riure-se'n de les rocades, podríem dir, de la música turca.
Aleshores sentirem el quintet i corda Janissars. Què són els Janissars?
Eren els guerrers que protegien el sultà turc d'aquesta òpera.
I és un quintet, això?
El quintet són els personatges que van agraint... clar, el sultà els ha perdonat a tots. Volien fugir del serrall, els han atrapat, però finalment el sultà els perdona. I llavors el tenor, Belmonte, la soprano, Constanze, la segona soprano, Blonde, i l'altre criat, Pedrillo, torn per torn, un per un, van agraint al soldat la bondat que ha tingut, amb el mateix tema musical. I llavors el guardià turc, que és el que està indignat que aquells cristians els donin llibertat, també entra en el cant, però no es pot contenir i esclata amb un espetec de música turca, dient que aquests cristians maleïts els haurien d'agafar i tallar-los el coll i després penjar-los, cosa bastant difícil de fer.
Com es pot tallar el coll i després penjar algú?
Exacte, no? I llavors, fet una fúria... segurament. No, però ell volia dir pel coll.
Yeah,
no? Yeah. I llavors se'n va fet una fúria. I llavors els altres es miren i diuen, no hi ha res més lleig que la ira. I tornen a cantar una vegada més l'agraïment del sultà i pugen al vaixell que els portarà a Espanya, curiosament. I aleshores els Janissars, els militars aquests que rodegen el sultà, lloen la bondat i la magnanimitat d'aquest monarca, il·lustrat que era el mateix Josep II que estava present, havia d'entendre l'al·lusió, era una al·lusió al despotisme il·lustrat que governava en aquella època.
És una manera d'acabar, sí, típicament clàssica.
Exacte.
És a dir, no, si això fos romàntic, quan hi ha aquesta indignació i tal, l'escena hauria acabat d'una manera molt diferent. Però en aquest cas, doncs, escolta, no hi ha res pitjor que l'ira. És un raonament,
sí,
propi de la il·lustració.
Exacte.
I molt propi del classicisme. Vinga, doncs escoltem tot això. Primer hi ha el quintet de tots,
sí,
els personatges.
Canten Gustav Winberg, la Gruberova, que fa la Constanze, la Kathleen Battle, que fa la Minyona, la Blonde, i Heinz Zetnik, que fa el Pedrillo. El sultà no canta, però que canta sí, és el com se diu, l'Osmin, el turc, que afegeix els seus comentaris indignats en aquesta situació.
I després el cor.
I que és Martí Taubela.
I després el cor.
I el cor, també.
Doncs va, endavant. Thank you.
Aquesta és la Blonde.
Portem 4 d'agraïments. Sí.
Min que entra indignat. La música turca. Se'n va corrent i els altres es miren i diuen: no hi ha res més odiós que la ira.
Acaba el rat en el serrall.
Exacte.
És un final, eh? Això és un final.
Final, finalíssim.
Això és el que en diuen un finale?
Sí.
O sigui, un final és una forma musical o no?
Sí i no. De fet, és l'etapa final, que acostuma a ser la principal característica, és que no hi ha recitatius ni res parlat en aquest cas, i per tant és un seguit de música que posa fi a l'escena, a vegades en diverses intervencions, com aquest cas, que han intervingut, de fet, amb aquesta excusa, tots quatre personatges principals i el cinquè, el dolent, també.
Home, si això que acabem de sentir realment havia de ser gairebé una òpera, una obra parlada amb una mica de música, realment es va passar 5 pobles amb Mozart.
Déu-n'hi-do.
Perquè el rat en el serrall és una òpera amb totes les lletres.
I tant.
És la primera gran òpera de Mozart.
Bueno, de fet, l'Idomeneu ja es considera la primera gran òpera, però encara està un peu a cada banda. En canvi, aquesta ja és una
òpera. Un peu a cada banda, vols dir, a la barroc?
A la barroc encara una mica, i Mozart està descobrint que hi ha una altra manera de fer el llenguatge musical molt més interessant, donant personalitat musical als personatges i prescindint una mica de les fórmules estereotipades típiques del barroc.
I això ho posaran en pràctica per primera vegada en el
Rapte... De fet, en el Rapte de Serrall. També, com que era una òpera que era en alemany i no n'hi havia tradició, en aquí es va sentir molt més lliure per fer coses, innovacions i canvis.
Si hagués fet una òpera a la italiana, en italià...
Hauria hagut de... Segurament s'hauria assenyit a la qüestió dels àries, els recitatius i les formes de cap, que encara més o menys es feien.
Per tant, podríem dir que el Rapte en el Serrall és la primera obra clàssica de Mozart?
Realment.
Sí?
Realment.
Vinga, doncs deixem l'òpera clàssica i anem a l'òpera verdiana, és a dir, romàntica.
Òpera romàntica.
La força del destino és una gran òpera.
Oh, i tant.
Jo crec que és una gran òpera de Wagner. Ah, de Verdi. El que passa és que de vegades...
Curiós, has anat a dir de Wagner, eh?
Bueno, home, perquè és que no... Perquè...
Hi ha una certa influència wagneriana, és l'òpera de Verdi en la que n'hi ha més.
Perquè té el leitmotiv molt clarament integrat, sobretot en l'obertura, bueno, durant tota l'obra.
Durant tota l'obra, sí.
Però aquesta idea del destí circular, tararam, tararam, tararara, aquest tema musical és un de les obres en què Verdi fa servir més la idea del leitmotiv. Per tant, una certa influència wagneriana segur que hi és. No, ho dic, el que passa és que d'argument és una mica complicada.
Ui, sí, perquè és un d'aquells dramons espanyols que a Verdi li agradaven molt i que eren del primer romanticisme, que era molt embolicat.
Per tant, jo a l'hora de situar ara aquest duo, que és molt bonic i que és el Solenne Inquestora, sí, que canten l'Álvaro, Don Álvaro, no?, i el,
sí,
Don Carlo,
sí,
que són els enemics, rivals,
rivals,
diguem, no sé exactament el moment en què es produeix, perquè com que canvien tantes vegades de lloc...
Bé, és el moment en què són a Itàlia.
Són a Itàlia.
En aquella època el romanticisme també agradava mostrar un acte en un lloc i un altre en un altre, perquè era contrari a les normes
per això, clàssiques. Per això. Que ha començat a Hornachuelos. No?
Exacte.
A Hornachuelos hi ha el drama de que el Don Álvaro ha matat...
Sense voler,
el pare de la seva estimada,
que és la germana d'aquest Don Carlo.
Que és la germana d'aquest Don Carlo que trobarà. Llavors, ell fuig d'allà.
Sí.
I es troben després...
A Itàlia. Amb una guerra d'aquelles espanyoles a Itàlia.
Ja.
I llavors, allà, sense conèixer-se, perquè tots els van amb nom fals, han fet una certa amistat.
Sí.
I llavors, aprofitant aquesta amistat, el Don Álvaro, que té una capsa amb coses secretes que no vol que ningú trobi, li confia aquest llegat. Diu, si em passés alguna cosa en una batalla, vostè guardi això, que no ho vegi ningú.
No, si em passés alguna cosa. Ell està ferit, no?
No,
el Don Álvaro no està ferit. I, sí.
Està ferit perquè no han operat. Sí,
encara no,
sí,
no,
sí, sí.
No han operat.
Sí, perquè el cirurgià l'operarà i se'n sortirà.
El que li diu és, prengui... Sul cor cercat, eh? Sí. Busqui'm aquí al costat del cor i porta una cosa penjant.
Sí,
no?
Hi ha una
és
clau.
Una clau. Aquesta clau li diu agafi-la i con esa tarrete un... No en recordo la lletra. Però on porta aquesta clau?
Porta aquesta capseta en la qual hi ha unes coses que secretes, entre elles el retrat de la Leonora,
sí,
que és el que permetrà a Don Carlos descobrir que aquella persona amb la que havia fet amistat és res menys que el rival que ell està buscant per matar-lo. Don Carlos és molt venjatiu i vol venjar l'honor de la seva germana.
Romanticisme.
I la mort del pare.
Això mateix.
Aleshores...
Per tant, en aquest duel que tenim és els dos rivals que no saben qui són,
exacte,
un ferit,
sí,
que li diu a l'altre que li agafi el seu gran secret i li confia el seu gran secret. I resulta que li està confiant justament en la persona que no li pot confiar perquè l'està buscant per matar-lo, diguem, no?
Exacte.
És una mica això.
Sí.
Tot això, com que encara no es descobrirà qui són cadascú, musicalment no es traslladen en aquest duo, cap situació dramàtica.
No.
És només una situació d'amistat, un s'està morint, o està ferit, després no es morirà, però està ferit, i li confien a l'altre, diu, sul cor cercate, agafi aquesta clau, i, en fi, amb ella trobarà un tresor molt important per mi, etc etc. I l'altre li diu que li dona fe, que ho farà en honor de la seva amistat, que ràpidament es veurà trencada d'aquí un moment.
Sí, perquè aquest és massa venjatiu. Ho canten en Carlo Bergonzi, que fa de Don Álvaro, i Piero Cappuccilli, que fa de Don Carlo, de manera que tenim garantida una interpretació boníssima d'aquest duo.
Que sona així.
Quest'ora giurarmi dovrò.
promet a cremar el misteri quan mori ell. Llavors... Álvaro, que diu que or muoio tranquilo, ara moro tranquil, no mora. Se l'emporten per ser operat, no sé què. I poc després que se l'emportin, Don Carlo obre amb aquella clau la caixeta que li ha dit... Que...
Malgrat tot, acaba obrint...
obrint la clau. I troba allà un paper que l'altre li ha dit que cremi si ell mora. No? I així el seu misteri quedarà... Amb...
I em sembla que hi ha també un retrat de Leonora.
Això mateix. L'altre acaba obrint la caixeta... veu el retrat de la germana, identifica aquell que és del qual s'ha fet tan amic com el seu rival, i què passa llavors?
I llavors ell vol revenjar-se, però la primera cosa que fa és cridar el cirurgià i dir-li, sobretot, que no se'n mori, eh?
Perquè el vull matar jo. És curiós.
Sobretot que el cuidi molt bé perquè no se li mori, perquè el vol matar ell. Sí. És la pura estampa de la revenja i de l'odi ancestral, de l'honor i de moltes coses més d'aquelles típiques del romanticisme.
Sobretot del primer romanticisme.
Sí,
no?
Sí, sí.
Ara en el verisme tenim una òpera que jo no sabria si situar ben bé en el verisme o en el final del romanticisme. Tu la situes clarament al verisme, la Valí?
Sí, sí, sí. De fet, sí. Per l'època, per la manera com està concebuda. I tot el cara que el Catalani, que és l'autor... Alfredo Catalani, no pertany pròpiament al verisme.
Bueno, tot i així...
Ho podem incloure perfectament.
Entrem-hi, doncs.
Opera verista.
A veure, avui sí que hauríem d'explicar una mica l'argument de la Valí, si mínimament el podem resumir, perquè sentirem dos fragments de la Valí. Perquè, a més, amb aquesta obra... podrem escoltar de costat, primer una i després l'altra, dues de les que van ser mítiques sopranos i també mítiques rivals
i intèrprets d'aquesta obra
i mítiques intèrprets d'aquesta obra, que van ser per una banda Maria Callas, per l'altra Renata Tebaldi.
Exacte.
Cronològicament El primer fragment que hem d'escoltar és l'ària Ebbene Andro Lontana, que interpretarà Maria Callas i que va fer molt famosa Maria Callas. Fins sí. i tot, si no recordo malament, s'ha utilitzat en algun d'aquests anuncis de televisió, o sigui, s'ha fet molt popular. Què explica aquesta ària?
Bé, no, que ella se'n vol anar perquè el seu pare no vol que ella es casi amb el que ella vol i li vol donar un nòvio que ella no accepta i llavors se'n va i diu que se'n anirà lluny i que no tornarà mai més.
On passa això?
Això passa a la Suïssa Nevada, món germànic, perquè és curiós que Catalani, tot i ser un italià, com molts dels veristes o proveristes, estaven amb una certa propensió cap al món germànic.
Influència wagneriana?
Sí, influència del prestigi que tenia tot l'alemany en aquells moments.
Yeah.
I aleshores això passa en una Suïssa molt nevada, i la Valdís s'anirà i anirà a viure-se'n a les muntanyes en plena neu.
Aquesta és una ària molt bonica i que jo crec que en la veu de Maria Callas es pot apreciar allò que tu a vegades destaques d'ella, que és, jo no sé ben bé què explica, jo no conec bé l'argument de la Valí, però en el so de la veu de Maria Callas en aquesta ària hi ha el dramatisme,
sí.
Hi ha la tragèdia que tu
ella dius. Ella sabia imprimir en la seva veu el sentiment de patetisme de la situació.
Sí, i a vegades potser superior a la que realment descrivia l'òpera, perquè...
Home, no, una senyoreta que deixa la casa del pare i els nòvios i se'n va a viure a les muntanyes, déu-n'hi-do, no? És certa dosi de patetisme hi ha d'haver.
Segur, segur.
No és gaire còmode viure a les muntanyes nevades.
Escoltem, doncs, aquesta ària, que segur que molts de vostès reconeixeran. És Ebben Neandro Lontana, de cor me n'aniré lluny, o bé pareggi la tua condanna, diu?
Això ja
no ho sé.
No ho sé.
Escoltem-ho.
bastant verista, eh?
Bastant, bastant sí, verista. Sí. Ja, okay. I bastant tragèdia.
Bastant tragèdia.
Aquesta tragèdia de la veu de la Calas no la té la veu de la Tebaldi.
No.
Ja ho dic ja d'entrada, ja. No, ara l'escoltarem a continuació.
Sí. Bé, clar, sentirem l'altra àrea, no sentirem aquesta altra vegada, no?
No, no, sentirem la que proposes en el guió. Sí, però vull dir que té altres coses, la Tebaldi.
Sí, no, no,
segurament
no,
té una veu més igual.
Més tersa.
Té una veu més tersa, fins i tot potser més bonica.
Sí, indubtablement més bonica.
Potser dependrà d'interpretacions, però aquest patetisme de la veu de la Calas no la té.
No.
I aleshores això és el que la va singularitzar, jo crec.
Especialment.
Llavors, sentim ara de la mateixa Valí. Valí és el nom de la protagonista, no?
Sí, per cert que el Toscanini va posar Valí com a nom de la seva filla.
Ah, sí?
De tanta admiració que tenia per aquesta obra.
Per aquesta obra.
Sí.
Està bé. La protagonista, la Valí, canta una segona ària més endavant,
sí,
que és la que proposes en el guió, que es diu Prendi fanciul e servala.
Exacte.
A què es refereix? A quin fanciul, a quin nen es refereix i què ha de guardar aquest nen?
Un nen que es diu Walter, que toca l'arpa més o menys també, i que és com un nen innocent, va buscar la Valí perquè ve Nadal i vol que torni a casa, i ella diu que no.
La va buscar a les muntanyes.
La va buscar a les muntanyes, i la Valí diu que no. Que li agraeix molt que s'hagi arriscat perquè aquelles muntanyes són molt traïdores i que hagi anat fins allí, però que ella no vol tornar. I aleshores li regala un collaret de perles que encara té com a record dels seus bons temps i li dona, diu, nen, té això i guarda-t'ho. I són les meves llàgrimes petrificades, diu ella, és una imatge poètica de les perles del collaret. I llavors el nen protesta una mica, però ella diu, no, jo no vinc, torna al poble, jo no vull baixar. La Valdia s'ha anat a viure a les muntanyes i s'hi vol quedar. I acabarà morint en una llau quan el seu enamorat, que es diu Hagenbach, anirà a buscar-la i llavors cauran tots en una llau de neu i es moriran tots dos.
Home, que estrany que això, que un òpera verista acabin tots dos morts per allà.
Sí, que sí. Aquesta escena és molt bonica, no és tan bonica com l'ària famosa, però trobo que val la pena escoltar-la i també amplia una mica la imatge de la Valí.
No en parlem més. fins aquí. Maca ho és, la veu.
Ho és, realment.
No té el dramatisme, però té moltes altres coses.
I tant, i tant.
Vinga, tenim molt poca estona, anem ràpidament al segle XX.
Òpera del segle XX.
Hi ha un compositor que el tenim abonat en la categoria del segle XX, que és el Menotti.
Perquè no fa gaire mal.
No fa gaire mal. És audible. Diguem,
és audible,
no?
Sí.
Molt bé, Menotti el 1954 va fer una òpera que es diu La Santa de Bleecker Street.
Està situada en el barri italià de Nova York. I és una noia que se torna santa, li apareixen les llagues a les mans. I llavors es vol fer monja, i el seu germà Michele no ho vol. I hi ha un drama en el qual el Michele ven allà i intenta arrencar Carla de les mans dels capellans i gent que la volten, i aleshores quan tots se li oposen, ell diu: jo ja sé que tots m'odieu. És una escena gairebé més verista que no pas, però ja deien que el Menotti era una mica postverista, i de fet ho és, segle XX per això.
I know that you all hate me.
Exacte.
O sigui, ja sé que tots m'odieu, això mateix.
L'òpera és de 1954.
Quina veu és el Miquel aquest?
És un tenor.
És un tenor, doncs veiem a veure com diu que ja sap que tothom l'odia.
A child, you've always hated me, because I never asked for love, only understanding. What right have you to judge me? Look at yourselves. Although you made this land your home, live like strangers. You are ashamed to say I am Italian, and for such little gain you sold your noble ancient dreams. I cannot smile at your contentment, nor share your little of defeat. I too want to be loved, belong to this new world. I don't want to be told you are another bad way.
Aquest tenor que ha arribat al do, eh? Timothy Richards.
Timothy Richards.
Caso si el coneixen a l'hora de sopar.
si a l'hora de sopar fot aquests dos de pit, segur que el coneixen ells i els veïns.
I els veïns.
I els veïns. L'escala també. Escolta, però és un tenor que està en actiu avui dia.
Bueno, va fer aquesta gravació no fa gaires anys, o sigui que allò està en actiu, però aquí no coneixem.
I era un do, això, dius?
Un do de pit.
M'ha semblat un re bemoll, això.
No, simplement un do.
Com simplement?
Simplemente Maria.
Bueno, ja estem en un nivell que ja diem, ja. Només és un do.
Sí.
Roger, gràcies per ser aquí.
Gràcies a tu.
I el pròxim programa, el do de pit.
Això mateix.
I si no, el Dani Quinot.
També, un altre do de pit.
Que vagi assajant, perquè saben què passa? Que si no el fa ni el Roger ni el Dani Quinot, l'hauré de fer jo. I això serà més complicat.
I tant.
Senyors, gràcies. Els les dona, com sempre, el Marcel Gorgori, en nom de tots ells. Fins a la pròxima.
Adéu.